Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julvé. El candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, avisa al PSC que el suport de Ciutadans al seu partit estaria condicionat a la seva entrada a l'executiu. Segons ha explicat Carrizosa durant la roda de premsa organitzada per l'Agència Catalana de Notícies, el compliment dels pactes només es pot garantir des del govern.
Però si després de les eleccions hi hagués una mínima possibilitat d'un govern sense separatistes, ens hauríem de garantir el compliment dels pactes. I en aquests escenaris només pots garantir-te compliments dels pactes si ets el govern.
Actualment, Ciutadans té 6 diputats i per Carrizosa ja seria un bon resultat no desaparèixer. I unes 150 personalitats del món de la cultura i la política han signat un manifest de suport a la CUP per les eleccions d'aquest diumenge. Entre els noms més destacats hi ha l'actor Enric Auqué, el cantautor Cesc Freixas, el grup Ginestar, les còmiques Oye Sherman i Anna Polo o el músic Xavi Sarrià. Del món de la política ressalten exdiputats com David Fernández i Anna Gabriel o l'advocat Benet Salelles. El document avançat a Nació Digital demana canviar la política actual i lamenta la privatització dels recursos i els serveis públics i assenyalen també aquest auge del feixisme. Hi ha 2 dies per aquests comicis, els acampats de la Universitat de Barcelona insisteixen que no volen interferir en els comicis, però avisen que no aixecaran la protesta fins que no es facin efectius els acords adquirits en el claustre. En un comunicat, els estudiants exigeixen al rectorat accions concretes i també un compromís per escrit. Els joves també celebren que la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles hagi acordat suspendre aquests acords amb centres d'Israel que no defensin el dret humanitari, però lamenten el seu discurs equidistant. I en marxa aquesta hora la manifestació de treballadors de presons pel centre de Barcelona, una marxa que arrenca des de l'antiga presó de la Model, i és que dilluns farà 2 mesos que un intern de la presó de Mas d'Enric va assassinar la cuinera d'aquest centre penitenciari. El sindicat CESIF i part de la plantilla consideren que la resposta del Departament de Justícia ha estat totalment insuficient. I més qüestions. Nou robatori de cable a Ferrocarrils de la Generalitat. La sustracció s'ha produït entre Masquefa i Piera i ha alterat la circulació de trens de les línies R6 i R60. De fet, és la segona sustracció de coure en aquest punt aquesta setmana. La incidència ha obligat a suspendre la circulació de combois entre Masquefa i Igualada fins a 6:45 d'aquest matí. Poc després s'ha pogut recuperar, però s'han hagut de suprimir 2 trens que sortien des de la capital de l'Anoia i que han hagut de sortir directament des de Sant Esteve Sesrovires. A aquesta hora els combois ja circulen en horari habitual. I marxem també fins a l'Empordà perquè els Mossos han detingut una 6ª persona que formaria part d'un grup especialitzat en cometre robatoris violents a domicilis d'aquesta comarca. La policia avisa que el grup continua actiu i que podria ser responsable d'altres fets violents en aquesta província. L'última detenció es va fer ahir i ja està previst que l'home passi a disposició judicial avui mateix. Una investigació que va començar a finals del 2022 quan els acusats van cometre diversos assalts a immobles de Vilamalla, Biure i Garriguell. Els lladres es feien passar per policies, exhibien armes de foc i es mostraven molt violents amb les víctimes fins al punt de colpejar-les i lligar-les. A punt d'enfilar a les 11:04. Esports, comencem parlant de motor. En marxa la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de França de MotoGP, el circuit de Le Mans, des de 11:45 que roden les motos. Un gran premi on totes les mirades segueixen posades en Marc Márquez, 8 vegades campió del món, que va aconseguir pujar al podi en la darrera cursa a Jerez. El pilot català, que de moment està fent una temporada irregular amb la seva Ducati, té clar quin és l'objectiu d'aquesta cursa.
Y llegamos a un circuito que normalmente se me ha dado siempre va bastante bien, pero no soy el único. O sea, hay pilotos, sobre todo Ducatis, que también se les ha dado muy, muy bien. El FP1 enseguida ves dónde puedes luchar. Aquí veremos, pero la intención es esa, estar luchando con el grupo de delante en esas 5 primeras posiciones y se puede en el podio mejor.
De moment, el madrileny Jorge Martín lidera aquesta classificació general amb 92 punts, seguit de ben a prop del campió dels 2 últims mundials, Pecco Bagnaia, amb 75 punts. Doncs amb aquesta informació, amb el motor, acabem. Més notícies d'aquí una hora al punt de les 12. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Radio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Please don't get me wrong, I wanna keep it moving. I know what that requires, I'm not foolish. Please can you make this work for me? Cause I'm not a puppet, I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí. Què faríeu si de cop i volta obríssiu el vostre compte corrent i veiéssiu que el saldo que teniu és de 2.709,61 €? Doncs això és precisament el que li passa al protagonista de la novel·la de Pep García, que porta exactament aquest títol, 2.709,61 €. Però de què va aquest llibre, en realitat? De diners? No. Parla de sort? Tampoc. El que fa aquest llibre és plantejar la capacitat que tenim tots nosaltres de gestionar la sort. La capacitat o incapacitat depèn de com la miris. També parla de la por, de la mentida, dels secrets, de la desconfiança i de l'ambició. En realitat, parla de tot allò que tenim dins i que un dia, per atzar, rebrota com un volcà. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar en directe Pep García. Pep, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Pep, segurament sabies que començaria aquesta xerrada per aquesta pregunta, eh?
És que és la pregunta.
És la pregunta. Què faries tu si et toquessin...
Calma, molta calma.
O tinguessis aquests aproximadament 2 milions d'euros.
Mira, és que una cosa és parlar-ho, ara entre tu i jo, sí? I l'altra, que no els tenim, els 2 milions,
no,
almenys
no,
jo no.
Ni de lluny.
Quan els tens, és una altra cosa. Quan els tens, o com el protagonista que els li apareix en el seu saldo, la manera en què et mires la vida i les coses i les possibilitats, ja t'ho dic jo, que canvia...
Ha canviat tota perspectiva, no suposo.
Tota la perspectiva. D'entrada, perquè quan parlaves d'aquest resum, de què va aquest llibre, sí, sí, de fet va de les altes passions i les baixes passions, perquè quan t'hi trobes... davant d'una magnitud com aquesta, que et pot, entre cometes, canviar la vida, tot i que el personatge avança i al final també fa reflexions. Home, tampoc són tants diners. No, no, clar, si vols comprar-te una mansió a Beverly Hills, clar. No, eh? O si vols comprar-te una col·lecció de Maseratis, tampoc, eh? Però pel cap se't dispara, de fet, quan el procés d'escriure el llibre vaig estar parlant amb gent amb aquesta pregunta. I al marge de les respostes s'obria un debat que no s'acabava mai, una tertúlia apassionant sobre... nosaltres i els diners.
Jo crec, Pep, que, mira, t'he començat preguntant què faries tu si un dia et despertes i tens aquests aproximadament 2 milions d'euros al banc. Però jo crec que molta gent, en comptes de preguntar què faries tu, la gran pregunta que es fa molta gent és com et gastaries tu?
Clar, van lligades, eh? El que passa que amb una cosa és què faries, gastar-te'ls, entre cometes, és fàcil. Passa que segurament els malgastes, eh? L'altra cosa és la gestió i clar, el meu protagonista, i no faig spoiler perquè surt a la primera pàgina, sí, del llibre, eh? El saldo està en un compte corrent amb una llibreta. I la primera pregunta és... truco al banc? Amigo, fa uns anys... antes, potser sí que haguéssim trucat ràpidament sense dotar el nostre banquer de confiança, sí, però tu trucaries el del banc i el del banc igual et diria, ai, ens hem equivocat.
S'ha estat un error, això.
Que el protagonista, a la segona, pensa, és un error, i d'aquí unes hores estarà resolt, i el meu saldo no hi haurà aquesta xifra descomunal. Però quan el saldo es manté, ell... Clar, la decisió de no trucar al banquer perquè no te'n refies, ja és una decisió.
Clar.
Que potser ara no la tindries, però... I una altra pregunta que surt en el tema i que a mi m'agrada compartir-la quan faig presentacions de llibres és... A qui ho explicaries, que tens 2 milions?
Bona, aquesta també,
Ho explicaries a casa?
Hi ha gent que ha desaparegut, Hi ha gent real que li ha tocat...
Sí, senyor.
Euromilions?
Sí.
I em vull referir a un poblet molt petit de Galícia. I el dia següent no hi era vivint al poblet,
Oh, clar. Sí, sí. I s'entén perfectament des de fora. Home, per què hem marxat? Troba-t'hi tu, no?
Clar, clar, clar.
I el meu protagonista, ho expliques a casa? Ho expliques a la parella? I és que, home, a la parella per descomptat. L'altre dia en una presentació una dona em deia, jo a la parella no ho explicaria.
Patapam.
I li vaig dir, aquest d'aquí al costat qui és? Diu, la parella. Dic, a veure. I el de la parella va dir, home... Ara em vull derrumiar. Dic, teniu conversa a l'hora del sopar, I més enllà de la parella, ho explicaria a casa, als fills. Però els fills tenen amics i tenen parelles. No pots guardar un secret si el comparteixes amb més d'una persona.
Començo a entendre, Peblo, a les baixes passions.
Sí, perquè això genera molt entusiasme i també molta por, perquè ell diu, el protagonista diu, és l'ocasió de la meva vida. Treballant mai tindré 2 milions. Ara els puc tenir si jugo bé les meves cartes, que no sé quines són. Ell diu, jo he de fer el que sigui.
Clar, clar, clar.
I quan diu el que sigui, al cap d'unes pàgines és el que sigui, Allò, aquesta ocasió no la deixaré perdre. I a partir d'aquí passen un munt de coses que més el protagonista, sense saber-ho, intueix que no té molt de temps. Perquè diu, ara estan aquí, però segurament la caixa o el banc... que efectivament la caixa, el banquer, del director de l'oficina del meu protagonista, que per cert no té nom, vaig decidir que no tindria nom, perquè així som tots,
exacte.
Som tu, jo, qualsevol, els de la caixa del banc ja estan al cas de que aquí ha passat alguna cosa, però ell diu, sí, home, ara jo... I entra en una espiral que mai havia sospitat, que fins i tot es planteja dir, bueno, tinc ganes d'arribar al caixer i que el saldo sigui el Dantes. Ja. El 709-61, que és el que tenia ell abans de...
Pep, de seguida et pregunto d'on surt la idea d'escriure un llibre amb tota aquesta història. Abans, però, és que una de les coses que em cria més l'atenció...
Sí.
Jo sóc de... Tu pots comprar un llibre per moltes coses, per moltes. I segurament, quan preguntes a diferents lectors, cadascun d'ells et dirà una cosa diferent. Jo sóc d'aquells típics que a mi la portada sempre em cria molt. No diré que compro un llibre només per la portada, tampoc és això, però sí que agafo un llibre per la portada, normalment. I aquesta em cria molt l'atenció... perquè, evidentment, hi surt el nom de l'autor, de Pep García, evidentment, de l'editorial, Llibres per Sir, el títol del llibre, que són aquests 2.709 amb 61 euros...
Sí.
I pèsols.
I pèsols. Però dintre dels pèsols, un dels pèsols no és un pèsol, sinó que és una perla.
És una perla. Per què això?
Mira, la portada és obra de Jordi Mestres, dissenyador, gran dissenyador i gran amic, que més té més a veure amb aquesta història. Quan em va trucar fa uns mesos, Pep, ja tinc la portada pel llibre.
Uau!
I al cap d'uns dies, quan vaig començar a ensenyar la portada, vaig trucar al Jordi i li vaig dir, escolta, dic, aborto lo de la novel·la i vendrem la portada només. Perquè agrada molt.
Molt xula.
I li vaig dir, no cal espatllar-ho, venem la portada, i és veritat, m'ha fet una portada que és minimalista, però que genera una... I té a veure amb la història, perquè la perla del pèsol és en aquest sentit, és els milions que busquem. I molt content de tenir una portada així tan xula, i espero amb la novel·la no haver espatllat la portada.
I ara sí, Pep, d'on surt la idea?
Mira, jo vaig escriure fa uns quants anys un llibre de relats que es deia Perduts, on els protagonistes estaven perduts en la seva vida personal o laboral o espiritual o perduts físicament. I després vaig engegar un procés d'escriure un segon llibre que es deia Trobats. Eren també petits relats on els protagonistes es trobaven amb algú, amb alguna cosa entre ells, i vaig començar a fer llista de petits relats. I jo, per fer això, justament compartia cafès amb Jordi Mestres, l'autor de la portada, i un dia, fent un brainstorming en un bar, acabant de triar relats petits pel Trobats, va sortir la conversa, ospa, un paio que va al caixer i es troba 2 milions, no? I allà va néixer, allà va néixer la història. La vaig començar a escriure pensant en que seria un relat que formés part d'un llibre de relats, i quan vaig començar a escriure vaig veure que la història donava més que no un petit relat de 4 o 5 o 6 pàgines o 10, i el vaig treure d'allà. La prova és que el llibre Trobats encara no l'he acabat, ha passat per davant el
boníssim, això.
Sí, s'ha quedat allà i el faré, però el tema apassionant dels diners o no diners ha passat al davant.
Clar, Pep, tu havies escrit això, petits relats amb llibres, etc, però novel·la?
No, novel·la és la primera.
És la primera.
Uau, que costa.
Com t'has sentit?
Molt petit i admirant els novel·listes de veritat, perquè jo, en el fons, sóc un intrus, sóc productor cultural i artístic, i hem de dir que fa molts anys que faig articles setmanals en premsa i relats curts, llarg com una novel·la. Mira que em vaig fer l'esquema i tot, em trec el barret que ja no porto pels grans escriptors de novel·les. Ha estat molt xulo, molt apassionant i molt angoixant, també, entenc, entenc allò de veure't d'allò. Jo havia fet, entre mitges, un llibre d'un altre registre que es diu Postals presents per a una mare absent, que és un llibre sobre Alzheimer, que jo vaig anar escrivint en temps real que passava a casa amb la meva mare que tenia Alzheimer.
Després en parlarem de tot plegat, sí.
Però novel·la no, i tinc altres projectes damunt de la taula, i ara he decidit si em torno a tirar a la piscina de les novel·les,
Ha estat, però, és a dir, has escrit la novel·la, ha sortit la novel·la ja a la venda, i has dit... Què bé.
Mira, seré sincer, vale? Sí, el que ve segur, També, quan va arribar la pandèmia, que ja la tenia embastada, vaig ser incapaç d'escriure una sola ratlla de la novel·la als mesos de pandèmia. Wow. Vaig fer altres coses, Però, i mira que dius, és el somni humit d'un escriptor, uns mesos en blanc. Hi ha gent que es va volcar a acabar projectes, i jo aquest no, va quedar mort. No, del cap no. Vaig fer altres coses, però aquesta no. I ara, moltes ganes d'acabar-la, també perquè tinc un parell de coses encetades, i havia de fer lloc, O sigui, acaba aquesta...
No pares, Pep.
Però, a més a més, la idea d'acabar la novel·la, aquella satisfacció d'acabar-la, que com a primerenc et fa molta gràcia, a més amb una novel·la estranya, que jo no sabia quin era el final, vaig assegurar-me, entre cometes, que això podia tenir algun final, no? Per no dir, hòstia, he arribat fins aquí, no sé. I vaig dissenyar o entreveure 2 o 3 possibles finals, i els vaig aparcar, dir, quan arribi l'hora d'escriure el final, ja sé que tinc finals, i ja d'allò, no? I quan va ser l'hora d'escriure el final, sobre la marxa, vaig escollir un dels finals, inconscientment, però mentre l'escrivia, el vaig canviar.
Boníssim.
I va aparèixer un final que no és...
Cap dels que tenies.
Que això és xulo, perquè la sorpresa que pugui tenir un lector quan arribi, jo també la vaig tenir.
Boníssim, això,
I perquè, a més, és un tema delicat, de com, clar, el fàcil és com, si se'ls gasta, si els treus, si no sé què... No és el més important de la novel·la, és una novel·la psicològica,
Sí.
I va sortir un final nou, a més, el vaig veure com s'escrivia sol. Uah, què acabes d'escriure? Ara això va cap aquí. Doncs cap aquí, I és...
El fet és que ja fa unes quantes setmanes que s'ha publicat el llibre. Ara em deies que n'has fet alguna presentació. Quina rebuda està tenint? Com notes la gent?
Home, és un tema que apassiona molt,
Sí, eh?
El dia de la presentació gran a Manresa, que hi havia un centenar de persones, de fet, jo ja vaig dir, bueno, no és una presentació a l'uso, anem a parlar de diners. Per tant, va ser una conversa amb tu què faries amb diners, tu què faries si tinguessis, tu com tot... I sortien tot de coses que tothom tenia idees... no totes legals, No totes lícites, totes respectables, Perquè, escolta, cadascú té dret a...
No, jo no et vull dir res, Pep, però estic pensant-hi tota l'estona que acabes de publicar el llibre i hi ha un nou postil damunt la taula, saps el que vull dir?
Sí.
Jo no sé si és premonitori o no, però...
Vés a saber. El llibre de la presentació vaig portar 2 persones per ajudar a donar llum a la foscor, que es diu ara, que un era un exdirectiu de banca, per explicar què passa al banc si a tu et passa això al compte, I vaig portar, diguem-ho agosarat, una exinspectora d'Hisenda, que va ficar aigua al vi, Ho va intentar,
Sí?
Perquè em sap greu pels lectors, però si et toquen 2 milions, no, és un.
Clar.
El 50% és per Hisenda.
Exacte.
Sempre i quan vulguis anar per la via legal. Jo no ho he dit,
Que ets punyetero.
Doncs això, això,
és un llibre punyetero, perdona,
és un,
eh?
És un llibre punyetero, sí. És veritat. És veritat. I bo, provocador, perquè el debat es va... Bueno, tothom, damunt de la taula tothom intentava veure què faria, què no faria, i arribar a treure el màxim profit. I per rematar la presentació a Manresa, i això ho faig amb les altres, perquè uh-huh. era gran presentació amb 100 persones, em vaig treure de la butxaca al final de l'acte un bitllet de l'Euromillón de l'any demà.
Boníssim.
On hi havia un bote, que es diu un pot, no? Sí. De 130 milions d'euros.
Clar, clar, és que...
I vaig dir, senyors, gràcies per venir, els que heu comprat el llibre avui, els que esteu aquí, us dono una fitxa, empleneu nom, cognoms i DNIs i firmeu que si toca l'Euromillón reparteixo a tothom.
Boníssim, això.
I ho vas dir... I tu vas haver-hi una sensació de... Uau!
T'imagines?
I si toca... Només la sensació de saber-nos tots jugadors d'una partida de l'Euromillón, diguem tonto com a venedor de llibres, eh?
No, però
al marge del reclam...
És molt el que explicaves, eh, Josep? Pep, és molt el que explicaves. Una cosa és imaginar-se.
I l'altra
és que et passi.
Que et passi. I jo vaig dir, si ens toca, ens toca a tots. I, per tant, vull el paper firmat... perquè quedi clar qui som. I vaig repassar, i hi havia una persona que havia firmat dues vegades, i el vaig trucar abans de... Uh-huh. Saps que has anat dos cops, però el premi és un...
Sí, clar.
Que no hi hagi... Perquè una cosa és discutir sense els diners de la taula, i l'altra... És que ara, d'aquesta discussió, puc perdre un milió. No, era un malentès i tenia clar.
Sí, sí.
Però aquella sensació d'estar amb la possibilitat... La gent va anar a casa molt contenta. I jo, que me n'alegro, no va tocar.
Clar, però com a escriptor i, per tant, com a creador d'imaginaris i, per tant, de posar-te a la ment de moltes coses, com més a prop estàs de que això passi...
La realitat, sí, exacte. Sí.
Més et va canviant la percepció de tot.
Oi tant. Perquè aquest dia, l'acabar l'acte... sí que parlaven del meu llibre, però parlaven més del bolet de la loteria.
Clar.
Perquè la salivera... La salivera. I a més els vaig dir, si toca, ens hem de trobar tots aquí un dia.
Va ser un petit gran hermano, eh? Un experiment.
Sí. I vam compartir una cosa molt emocionant que anava a favor de amb ganes de llegir el llibre, perquè el llibre és tot molt, no imaginari, però es posen en marxa tots els mecanismes
clar, que tenim.
davant el fet que el meu protagonista dona per fer, perquè és veritat, ell ja els té. El compte corrent ja els té. Quan faig els debats, obro un altre debat, que no és l'argument del llibre, però ajuda a argumentar, que és... I si te'ls trobessis en metàl·lic, què faries? Ah, guai. Perquè per un cantó és més fàcil, perquè són teus, però per l'altre és molt difícil de gastar-los, perquè, home, has d'entrar al mercat negre... I...
No s'ha de notar.
No, i te'ls pots gastar... no pot ser comprar de més de 1.000 euros en metàl·lic.
Clar,
costa molt gastar-los. Acaba sent una putada, eh?
Si estem donant una idea, Pep, que...
si et toquen...
Has plantejat això durant el llibre?
Sí, tot.
És que estic donant una idea aquí que...
Bueno, ja jo ho llenço i me'n rento les mans, i per això el protagonista no té nom, i ara. Jo negaré haver promogut qualsevol cosa. El dia de la presentació, amb l'inspectora d'Hisenda, deia, bueno, una opció... que no és legal, però que... O és lícita, però no és legal, és paraïsos fiscals, no? Allò que fa la gent. I és molt bona perquè al final va dir, però si tu envies els diners a algun altre lloc, al final tu també t'has d'anar cap allà,
perquè
si et quedes aquí, o sigui, tu i diners a paraïsos fiscals, i algú del públic deia, bueno, com a sortida no està mal, no?
Déu-n'hi-do.
Depèn de si has decidit dir-ho a la família o no, perquè te'n vas sol o no al paraïs fiscal. És un debat apassionant.
És que tot implica coses. Tot implica coses.
Sí.
Per cert, que a part de publicar el llibre, de presentar-lo, has estat per Sant Jordi signant el llibre.
Sí.
Què tal ha anat això?
Bé, molt bé. Sant Jordi és una marató molt xula.
És una meravella.
I més... és raro això de signar, perquè penses que ja, a part de llegir, volen els dediques alguna cosa, i és un plaer... És un plaer compartir-ho, i és una cosa única que tenim a Catalunya, que dius, uah, quin tros de festa, que no ens les toquin i que no ens l'encotillin gaire, que la deixin tal com està, eh? Perquè és un dels dies més feliços del país i de la cultura d'aquest país.
Escolta, de seguida seguim parlant del llibre, però ara ens ho deies, eh? El teu món ocupa moltíssimes coses. Entre d'altres, ets articulista i columnista setmanal des de fa dècades al diari Regió 7. Quina relació hi tens amb el periodisme local i com veus ara el periodisme local?
Bueno, la veritat és que jo vaig començar treballant, fent petites cròniques a Regió 7, al diari de la Catalunya Central. Bé, vaig entrar a treballar-hi, i vaig estar a les seccions de cultura, i d'allà em vaig sortir per muntar la meva empresa, que és de producció artística, la General. ¿Vale? Però des de llavors vaig seguir el vincle amb el diari i vaig ser articulista, soc articulista des que era jove, i que una mica va ser, et deixem plegar, però has de seguir escrivint. I per tant porto molts anys. La premsa local, jo sóc dels que pensava que quan començaria tot això de la globalització, la premsa local podria deixar de perdre sentit. Sort que no vaig fer cap aposta, anava totalment equivocat, perquè la gran... és més necessari que mai la premsa i la ràdio local i els mitjans locals, perquè, si no, si t'encomanes al món, desapareixes. I, en canvi, la premsa local és aquella... pensar en global però actuar local, o actuar local i pensar global, les dues coses alhora, I la premsa local, ara, cada vegada més que mai, com més mitjans surten i com més d'allò, més pes té la mirada local i més luxe. Manresa, el Bages, tenim un luxe de tenir el Regió 7, que és un diari de cada dia. És una meravella. Sí. Les comarques que no ho tenen no saben el que es perden, perquè és un lloc on reflecteixes el teu dia a dia i el dels teus conciutadans. I és meravellós.
I ara que em deies, passo al món del periodisme, a escriure al diari Regió 7, que de fet en Pep no ho ha deixat de fer, encara hi escriu, al Regió 7. Passo a la gestió cultural a través de la meva pròpia empresa. Com veus el món cultural?
Passa palabra. El món cultural, mira, la pandèmia va posar de manifest una cosa que ja sabíem, però que negàvem l'evidència de la vulnerabilitat de la majoria d'actors, de gent que estem en el món cultural, actors, músics, tècnics, a una precarietat. Som funambulistes, I la pandèmia em va fer caure molts, perquè te n'adones que sense uns contractes, sense les feines regulars amb les que vas vivint, hi ha un no-res. I això no s'ha millorat. I aquí hi ha dos temes per resoldre. Un, el de que l'estructura cultural dels encàrrecs sigui més estable, i que les altes i les baixes de seguretat social i tot això... A França ho han regulat,
Sí, senyor.
Treballes uns mesos i això... I aquí no, i no pot ser, perquè la cultura és el motor de la societat.
Precisament, Pep, tu creus que la pandèmia ha posat d'evidència, que sí, la vulnerabilitat, com ara ens deies, de tot el món cultural, però també ha posat de manifest la necessitat de tenir tot aquest món cultural?
Sí, amb una trampa, per això, que la pandèmia va cridar el món de la cultura per salvar les emocions. Però no sé si va acabar d'haver-hi... Gràcies per cantar-nos, gràcies per tocar-nos...
Gràcies... Però hi ha el retorn, no?
I el retorn, però jo no puc fer-ho gratis. I aquesta consciència de que la cultura no pot ser gratuïta, no sé si l'hem avançat. En algunes coses s'ha avançat respecte a anys enrere, però continua sent... Perquè la cultura no és fer espectacles. La cultura és tot, és una manera de viure. I sense aquesta peça som menys civilitzats. I les nostres respostes a tot, fins i tot a un conflicte com el dels diners, o un conflicte com el de les guerres, sense un pòsit cultural, tens menys eines per actuar com cal. Ara em poso molt
allò. No, però està molt bé. Jo que també estic molt vinculat, Pep, també al món de la cultura. Sí. Jo sóc dels que penso, si em deixes opinar una miqueta, però sóc dels que penso que present per això han d'anar tan lligats cultura i educació.
Totalment. I per això, i avui és l'últim dia de campanya electoral, se'n parla poc de cultura a les campanyes electorals.
Per primera vegada un debat,
el
debat de TV3,
sí,
se'n va dedicar un bloc.
Un bloc.
I en van parlar els partits minut i mig.
Sí.
Perquè van parlar molt sobre llengua, que està molt bé, però sobre cultura...
Perquè la cultura, hi ha una imatge de els que no s'hi dediquen, hi ha una imatge de que la cultura és un bloc tancat. No, la cultura és com vius, com vivim, i afecta a totes les... No, com, afecta a tots els aspectes de la vida, fins i tot com gestionem la gent gran, també té molt a veure la cultura, amb com rematem la vida des del principi a fi, no? I aquesta és una gran assignatura pendent de la nostra, del nostre país.
T'he dit que en parlaríem i en vull parlar, perquè a banda també fa uns anys vas escriure un llibre que es deia Postals presents per una mare absent, el 2018, va ser això, un llibre poètic sobre l'Alzheimer, en benefici de la Fundació Pasqual Maragall, i em sembla que tot plegat et va tocar ben de prop, eh?
Sí, va ser un llibre que no volia escriure, i que de fet no vaig escriure, es va escriure sol, eh? A casa va arribar l'Alzheimer, i com totes les persones i famílies que els toca, te n'adones que arriba l'Alzheimer sense... Dius, què està passant aquí? I la mare tenia símptomes. La mare estava bé, però tenia símptomes d'Alzheimer, que els comences a investigar i dius... Uh-huh. I jo, sense... No sense voler, però sense plantejar-m'ho, i sempre vaig amb l'iPhone als dits, vaig anar escrivint coses que passaven, quotidianes, amb la mare. Uh-huh. Però ho escrivia... Mira, suposo que el fet de ser articulista, que et dona facilitat, doncs escrivia. I vaig estar als 4 o 5 anys que va durar la malaltia de la mare escrivint coses en el moment en què estaven passant, eh? O sigui, no, ni després ni antes, sinó a sobre. Quan passava una cosa, jo sortia de casa dels pares, escrivia. I quan la mare es va morir, ho vaig tancar, i quan ho vaig reobrir mesos després, vaig pensar, a veure si això que has escrit té algun valor... cultural, emocional per mi potent té. A mi no em va desagradar, ho vaig compartir amb gent. Una de les persones, la Cristina Maragall, amb qui jo tenia relació, i em va dir, que maco, això que has escrit, publica-ho. I d'allà va néixer un llibre molt bonic, molt, molt, molt. Mira, té a veure, cadascú s'envolta, no? El dissenyador del llibre de les postals, avui no l'he portat, no el pots veure, és Jordi Mestres, també, i va fer un llibre despullat on no hi havia, no estava ni encolat.
Boníssim.
Despullat de tot com queden les persones quan els arriba l'Alzheimer, i amb una frase que és postals presents per a una mare absent, i la paraula mare no està alineada amb la frase, sinó que està baixada. Està perduda, eh? És un llibre que en si ja dius, què passa aquí? I d'aquest llibre...
Em vas fer un espectacle després.
Em vaig fer un espectacle.
El 22
vaig estrenar un espectacle amb el mateix títol, que ve arran de que havia tingut peticions per portar-lo a escena, i un dia anar-me'n a dormir... Homenatge al poeta Foix, és quan dormo que hi veig clar, vaig veure que els dibuixos amb sorra, aquests que fan els artistes plàstics, els dibuixos amb sorra eren la visibilització de l'Alzheimer, però quan un dibuix es transforma, s'esborra, i vaig trucar a Toni Ortiz, que és un dibuixant amb sorra de Folgueroles, uh-huh. ens vam trobar, li vaig explicar, vam començar a crear un espectacle, i vam veure que un piano amb una pianista podria ser... I hem fet un espectacle molt bonic, molt poètic, molt dur, però molt de veritat. És bellesa contra una cosa que no és bella, que fa plorar. La gent ens plora a l'espectacle i ens venen gent, familiars i persones amb Alzheimer.
Han vingut persones amb Alzheimer, a veure?
En fase lleu, i ens venen a parlar després, que és un regal de la vida. Que tu facis això, que ho puguis fer en públic, i que vingui gent a parlar-te després, i que algun d'ells siguin persones amb Alzheimer i cuidadors, i que et diguin, que bonic que ha sigut, com he plorat, quina por que em fa tot. És veritat.
L'altre dia, Pep, abans de tenir, a banda de tenir moltes ganes de veure el teu espectacle, l'altre dia era el Romeo, ho vam dir ahir aquí, a la presentació d'una obra de teatre que es diu Burro, que està fent Carlos Hipólito, i quan em vaig aixecar per marxar de la presentació del teatre, vaig veure que just darrere meu seia Carme Elias.
Home, per favor.
I em va tocar l'ànima.
La Carme Elias, que ara...
Que me l'estimo com bogeria.
Cada persona coneguda, i mediàtica i coneguda, que fan el pas com el del seu moment, el president Maragall, sí. I altres, i ara la Carme Elias, que aixeca el Festival Grec, farà una lectura,
sí, senyor,
d'un llibre de Víctor Alexandre,
sí,
que serà emocionantíssim,
sí.
I el testimoni de Carme Elias ens ajuda. Jo, humilment, he fet això per aportar també un granet de sorra sobre la malaltia. I ve gent i et diu, uau, que dur, això és així? No, és pitjor. Aquí ho recreem, ho fem bonic,
fem,
eh?
Maco, eh?
Fem maco per poder-ho digerir, perquè si no és indigerible, però et diuen, no, però és això, eh? Perquè els que ho hem passat, clar, jo no m'he inventat res, ho he tingut. I és un goig poder fer aquestes representacions en aquest espectacle tan delicat i d'un tema que tant ens toca quan ens toca.
Postals presents per una mare absent.
L'Alzheimer va entrar per la finestra de casa l'estiu del 2011. La Maria estava bé, però ja no estava sola. L'Alz no tenia intenció de deixar-la. Quan l'Alz arriba, la vida, enmig d'un sentiment de desorientació i de pèrdua, aclaparadors, només et regala instants, moments, flaixos fugaços que jo vaig intentar capturar l'instant en temps real en forma de petites postals.
Què sents, Pep, quan escoltes això?
Uah, no m'ho esperava. Quin regal que m'acabeu de fer. És, a més, aquí vaig prendre una decisió que... jo no sóc actor, ni he estat tota la vida al darrere, i vaig estar tentat d'encarregar algú que declamés les postals, i vaig pensar... És que no estem declamant, estem compartint una cosa que l'he escrit jo, i amb l'equip, amb el Toni i la gent, no, Pep, ho has de fer tu, i ho faig jo de la manera que sé. Però sé que ho faig amb molta veritat i que no estic fent... Quan llegeixo, jo sé el que va passar i intento transportar no el que dic, sinó el que significa, no? I la Elisenda Castell és aquest piano que hi havia a sota, ens ha fet una banda sonora composada per ella i tocada en directe. I a més et diré una cosa, i lliga amb la conversa d'abans de la cultura, eh? Ens vam autoimposar com a espectacle fer-ho sempre amb piano de cua. Si no hi és... el lloguem, i alguna vegada hem perdut diners, amb piano de cua, perquè quan el públic arriba és una altra cosa. Podríem fer-ho amb un teclat. No, anem... La cultura és... els elements són els elements. I la feina de composició de l'Elisenda mereix un piano com Déu mana, i l'espectador quan entra diu uah, un piano de cua, això va en sèrio, i és veritat, eh? I l'altre dia ho fèiem en un poble molt petit del Bages, a Aguilar de Segarra, que em van dir, bueno, no serem gaires, eh? Hi havia mig poble.
Déu-n'hi-do.
Amb el piano de cua, sí senyor. Ells, al març, de vegades els números no han de sortir, i això, home, si pot ser que surtin, eh? Però de vegades està bé. I la barreja, el trio de les meves postals amb l'Elisenda, que amb ella tenim una compenetració en escènica molt xula, i sense assajar-la, és a base de fer-ho, ens mirem, i el Toni Ortiz, que va replicant la història amb uns dibuixos que... emocionen molt quan els dibuixos s'esborren, perquè quan s'esborra no és un dibuix el que s'esborra, significa un munt de coses, eh? I és un goig haver fet aquesta...
L'espectacle segueix girant?
Segueix girant. El cap de setmana passat el vam fer a Santpedor, l'hem fet a Barcelona, a Caixa Fòrum, espero repetir, i la idea és poder seguir girant aquestes postals i seguir emocionant i fent que la gent surti de casa. Jo tinc registres diversos, no? El llibre és una locura per d'allò, l'Alzheimer, és que se'm va posar al camí, no? I aprofito que l'Alzheimer va arrabassar dos cops a la meva mare, i ara tinc una cosa que em diu, hosti, ho vaig fer l'altre dia, que era el dia de la mare, no? I, uah, no? Et dediques una cosa que, a més, la protagonista és la mare, però l'espectacle va dedicat al pare, que era el cuidador. És qui va cuidar la mare.
Que poc ens hi fixem, eh?
Que poc ens hi fixem. I és, sense els cuidadors, hi ha l'abisme. Els nostres persones malaltes i amb aquestes malalties, sense els cuidadors, no pots viure.
Absolutament. De moment, a Pep García, que el tenim amb aquest llibre, que de veritat val molt la pena, compreu-lo, llegiu-lo com pugueu, perquè és un espectacle. Pep García, 2.709.61 euros. Pep, no es projectes?
Sí.
Què pots explicar, va?
Mira, en desvelaré un perquè l'estic treballant. Jo sóc productor artístic i una de les meves... fa molts anys que sóc mànager i persona de confiança del Circ Històric Raluy. I estic escrivint una novel·la que va sobre el Raluy. Novel·lant.
Uau.
Novel·lant.
Tu tens feina aquí, eh?
Hi ha una... tota la feina de camp ja està feta. Jo sóc una persona, com que hi tinc relació, estic a dintre, no molesto els camerinos, tot aquesta... No, si discuteixen davant meu, si hi ha un lío... Per tot allò està documentat, i ara i la trama ja està, ja l'estic avançant, i m'han dit, Pep, mira, van venir el William Vilarrosa Raluy a la presentació d'un llibre d'articles que van ser del Reset, i al sortir m'han dit, Pep, escriu carta blanca, fes un llibre sobre nosaltres, novel·lat, i em fa molta il·lusió tancar-me ara properament a rematar-lo i poder fer un llibre sobre un agent, el Raluy, que són diferents de nosaltres, són nòmades,
sí, sí.
I la cultura la porten a sobre, literalment, la defensen, fan un circuit de qualitat impressionant, i a més, viuen la cultura del circuit 24 hores al dia, perquè viuen d'això i a dintre d'això, i per mi és un orgull. Mira, d'aquí una estona me'n vaig a Logroño, que el Raluí és a Logroño, i anem a fer una visita reunió.
Escolta'm, vindràs aquí a presentar-lo, eh?
Hombre,
val. Serà un plaer. Pep García, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Tot regal, diu.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada. Quan va començar a arribar la gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, el cimne, també, de Mallorca... Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
El proper 12 de maig, fem Illa, president. Força per governar.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és, bàsicament, un todos contra todos. No? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Esguinza de retina, nena, avui et fires. La pell de gallina cada vegada que em mires. I és dia d'estrena, i a la nit tu petes. Si la lluna no està plena, tu segur que la completes. No sé el que és, són les 8 i sonen les 3, que tenim el foc encès. Van la lluna i el sol ballant de matinada. Ja arriba el juliol i la cara s'allarga. Tinc sensacions bones, potser que em devoris per com reacciones als meus stories.
Na, 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 na.
Vinga, va, 42 minuts que passen de les 11 del matí. Tardeo és la nova cançó de l'Escoc, un grup de versions format per la Fiona, la Clara i la Núria, que desprenen un magnetisme fascinant del de l'escenari. L'estiu passat van recórrer un munt de festes majors del nostre país i aquest any tornaran a fer el mateix amb el seu estil habitual i amb un parell de temes propis nous que han tret aquests últims mesos. De fet, ahir mateix van estrenar el videoclip d'aquesta darrera cançó que estem escoltant i avui en parlarem de tot plegat amb la fundadora i cantant del grup, Fiona. Què tal? Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, molt content. Intenta, a vosaltres.
Mira, mira, mira com sona,
mira.
Mojito per tu nom la vida i els teus ulls de plata, avui la tarda esclata. De tardeo, jaleo i el bon postureo, sóc Julieta i tu Romeo, tothom es posa a ballar. Escolta'm, Fiona, parlem primer de Coco. Què és Coco?
Coco és un grup que ha anat tot molt ràpid, molt fugaç, i que va començar doncs, fa 2 anys. És un grup que inicialment vam dir fem versions, que és una cosa que és supergustosa, la veritat, que és una cosa que funciona moltíssim i ens encanta i ens ho passem superbé, perquè al final normalment tothom fa això, no? Tothom canta les cançons d'altres. I de sobte, no sé si que teníem el mono i la cosa aquesta de que volíem treure cançons pròpies i un bon dia va sorgir l'oportunitat i no la vam voler desaprofitar. I doncs rei, anant combinant-ho tot i és un còctel.
Ara de seguida parlem d'aquestes cançons pròpies que han sortit i de si en sortiran més. Però abans, per què Coco?
El nom, vols dir? Doncs mira, això sempre explico la mateixa història, que dic, té zero màgia, però a mi em fa molta gràcia. Perquè el tema és que, bé, teníem molts, un llistat increïble, de fet, just l'altre dia parlava d'això. Teníem un llistat increïble de noms, teníem aproximadament uns 40 noms, cada qual...
Uns 40 noms?
Uns 40 noms, sí, cada qual peor. No, horrorós. És que a mi feia molta vergonya. O sigui, l'altre dia,
recordes alguns d'aquests o no?
Sí, no, és que l'altre dia vaig repassar la llista amb uns col·legues i jo pensava, buah, tio, sort que no ens hem dit cap d'aquests. Tipo, cacauets, confeti... Teníem un que...
Cacauets m'agrada molt.
Sí, i llavors, com que hi havia el típic... Teníem un que era... La típica cosa que es diuen les tres Maries, doncs com sí. Que érem quatre, havíem dit les quatre Maries, intenses... Bueno, és que hi havia uns noms que jo l'altre dia els repassava i pensava... Bueno, i els deia als meus amics, dic, n'hi ha que no us els penso dir mai, perquè els deia... I pensava... No. Total, bueno... I llavors, total, va acabar aquesta llista, no en trobàvem cap, i aleshores, un bon dia, la Clara em va dir, bueno, filla, una tia, és qüestió de donar-li voltes al coco. I li vaig dir, clar, tia, ja està! Dic, coco, perquè a mi m'agrada més, en lloc de coco, coco, no? Vaig dir, tia, ja està, ja ho tenim, coco. I a més, jo aquestes coses estranyes que tinc, que vaig dir, a més és increïble, clar, perquè són quatre a l'escenari, coco té quatre lletres, és una paraula polisèmica. Bueno, de sobte va ser com que ho vaig veure tot. I al final sí que és veritat que és una cosa que també és el que passa, no? Que quan ho dius molt, al final es fa marca. Mm-hmm. I d'aquí va sortir el nom, i molt contentes, i rei, i és un nom que ens agrada molt, molt xulo.
Jo soc molt sincer, no sé si us ho han dit ja o no, però a mi em van dir, vindran les coco, i vaig pensar, hòstia, la pel·lícula...
Mira, al principi, just quan va sortir el nom, ens ho recordava molt per la pel·lícula, però a mi el que em passa ara és molt la fruita. O sigui, és una cosa que l'associa a la fruita. Sempre que hem de posar coco en alguna cosa, sempre penso la fruita també. Coco. Però, bueno, també la gent ens relaciona molt amb Hawaii, amb les coses relacionades amb la platja i tal, però mira... Però sí, la similitud de la pel·lícula és bastant forta.
Abans m'ho explicaves una mica, Fiona, i em deies... Érem un grup de versions, som un grup de versions,
sí.
I de cop pensem, per què no fer les nostres pròpies cançons? En quin moment feu aquest clic?
Mira, és a dir, o sigui, nosaltres sempre la proposta sobre la taula de fer temes propis sempre l'havíem tingut des de l'inici, o sigui, sempre hi ha aquesta expectativa, crec, de dir, bueno, potser un dia traiem una cançó pròpia, no? El que passa és que ho veiem nosaltres una qüestió molt llunyana nostra. Vam dir, hòstia, això el primer any de vida no podem fer-ho. Però de sobte, un bon dia, també... amb aquestes coses de la vida, de congeniar amb gent, moments allò que dius, s'ajunten els astres, vam coincidir amb un 98, que és la nostra discogràfica actual, i parlant de sota va ser com un, ostres, i si ho fem? I ells ens ho van proposar, nosaltres ho volíem, era com, saps aquesta cosa que dius, mira, han passat màgicament, és el primer any de vida, però som-hi, perquè no podem dir que no. I va sortir així.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir, que el demà encara està per venir. Si sobrevisc aquesta nit, et miraré i no et farà falta dir res més. Ens mirarem amb la cara de què hem de fer. Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura. Oh, ai, ai, ai.
Sempre dic el mateix, Fiona, que a mi m'encanta la música, tot i que no hi en tinc un borralla. Per això veniu vosaltres, els músics, a explicar-me també una mica de música. I dic que hi ha un gènere... Jo m'he inventat un gènere,
vale.
Que és el gènere cançons d'estiu.
100%. Aquest gènere...
Sí o no?
100%. Sí, jo afirmo.
Hem escoltat Tardeo, ara estem escoltant Llimona i Sal. La intenció és aquesta?
Dóna bastant la casualitat que Coco estem en aquest gènere, cançons d'estiu. Sí, clar. Sí.
Què us dona, això?
És que al final les cançons d'estiu... És una sensació que, des del meu punt de vista, a tothom li ve de gust. És algo fresc, és algo que la gent espera, les vacances, els amics, la família, està desconnectant de tot. I les cançons aquestes acompanyen superbé. Per això també, a vegades, a veure, que diré una marca, però per això les cançons Estrella d'Am, per exemple, s'han fet tan emblema, perquè és un moment que tothom les vol, sonen fresques, tenen aquesta cosa que no és tant de quedar-te a casa, tipus una sensació de Nadal. I aleshores, clar, com hem volgut això, perquè la nostra època de feina intensa és l'estiu, és aquesta bafarada d'aire, aquesta il·lusió i tal, llavors sí que ens englobem bastant en aquest gènere, si el podem dir així.
Et juro, Fiona, que anava a anar per aquí, perquè precisament, o sigui, jo m'he inventat un gènere que és cançons d'estiu,
sí.
I un subgènere,
vale.
Que és cançons d'estiu Estrella d'Am.
Estrella d'Am, clar.
Mira. Diguem que això no sona anunci Estrella d'Am.
Jo, aquesta cançó... @Estrella d'Am.
Us agradaria?
Hòstia, moltíssim.
Sí, eh?
Moltíssim. Però clar, són somnis que al final és el que et deia abans, també. Ha de venir, ha de congeniar les coses perquè sigui el moment. Jo confio sempre que les coses passen en un moment concret de la vida i passen per alguna cosa. Uh-huh. Clar, evidentment, fer la cançó d'Estella Damm, jo crec que és, o sigui, és una de les fites de molta gent, dintre de moltes, evidentment. Però és que és una cosa...
També amb Coco, evidentment.
Hòstia, és clar. Que és increïble. És que, a més, no sé com dir-ho, és que... S'ha fet emblema, s'ha fet insígnia, la gent espera aquesta cançó. Llavors també és una gran responsabilitat, no, qui la fa, però és que s'han fet realment temazos i s'han consagrat. Bueno, els Tiets ara van treure el Summer Cat, que és la cançó de Billy Vision and the Dancers, crec que es diu, i Billy and the Visions. I clar, tio, hòstia, això ho ha patat fort, perquè és que és una cançó que es va fer, pues, doncs, un himne, no? I al final és preciós que passi això. Llavors jo crec que tothom té aquesta cosa de que ens consegri un himne.
Deixa'm posar una mica més seriós també ara, perquè, clar, si a mi em diuen grups de versions, Diversiones,
sí.
Hotel Cochambre,
sí.
I estic dient grups de versions on només hi ha homes.
Bueno, ja, però, ostres, també l'escena musical és un tema que...
Com
que passa? Bé, a veure, a poc, mira, afortunadament, justament ahir pensava aquest tema, està sortint molts grups femenins, cantants femenines, també ho parlàvem nosaltres, també el tema de que hi hagués grups mixtes, és a dir, a poc s'està fent molta feina, no? Amb les versions també hi ha les que faltaven, a part de Coco hi ha les que faltaven, ara hi ha noves propostes, també... A poc van sortint més grups amb integrants femenines i és un plaer, també, perquè al final també nosaltres tenim moltes gires, coincidim amb molts artistes i al final doncs, que hi hagin dones, igual que homes, però també és un gust per dir, hòstia, tia, que guai, no? Com cada cop es vagi obrint aquest... És que no m'agrada dir-li així, però com el mercat, no? És que no m'agrada dir-li mercat perquè realment és com molt comercialitzador. Però com aquest entorn, aquest grup musical de gent, i és un plaer, però amb els Diversiones, per exemple, hem coincidit un parell de vegades, i supermacos, sí? Supermacos. Mm. Però clar, evidentment, és un gust i una oportunitat, i crec que és el nostre moment, que tampoc vull dir d'una cosa que no és, però que, ostres, que la Julieta, la Muixca, també, siguin artistasses, Maria Hein... És superguai.
Tope,
eh? que són a part de versions, però també grups de versions ara estan molt fortes. Jo vaig a les que faltaven l'altre dia a l'Estrella Damm i em va encantar. Hòstia, quin festivalazo. I inclús i nosaltres, com a Coco, de cop dius que guai que tinguem lloc a l'espai, que puguem estar programades, no? I res, i, bueno, és una felicitat, de veritat.
Ara estàvem escoltant Llimona i Sal, per cert, on vau treballar, també ha passat per aquesta casa, vau treballar amb l'Adrià Sales, de la Pegatina.
Ai, supermaco.
I amb Vico.
Sí.
Què tal?
Ai, superbé.
Sí?
Clar, jo és que amb l'Adrià realment no el coneixia, ens vam posar en contacte pues, per aquest tema, no per la cançó de Llimona i Sal i tal, o sigui, ens coneixíem, però allò de vista... I un dia vam quedar i em va ser supermaco. De fet, em va explicar moltes coses perquè jo, vulguis que no, acabo d'entrar en aquest món. I jo pensava, i em deien una maqueta, i jo pensava, què és una maqueta? Que, evidentment, a poc t'ho pots intuir, d'alguna manera. Però pensava, ostres, vale, i ara això ho he de registrar SGAE. I allò, jo, Adri, què és l'SGAE? Ah, no, però, a veure, que sembla retrasada, però...
No.
En plan, o sigui... que era com, ostres, vale, boi, pues, i llavors superbé i superpròxim i va ser molt fàcil treballar amb ells i a més hi ha gent que s'estima un muntó en la música i també és molt guai veure-ho perquè hi ha molta gent que potser faria la música com un producte i això realment amb molt d'acord i molt, molt bé, la veritat, molt contents.
Fa uns quants dies, Fiona, vau anunciar des de Coco la vostra gira No s'atura. Què hi veurem?
Buah, de moment 60 concerts. Això és
60 concerts, eh?
Sí, no, a veure, No s'atura és...
Quina locura, no tens estiu, tu.
No, bueno, no? Tinc un estiu diferent. Jo al novembre me'n penso a Tailàndia, ara. No sé on.
Però... Quina enveja.
No, a veure, és a dir, No s'atura és el segon any. L'altre dia, de fet, vam començar la gira i el que és molt superinteressant és que ens vèiem, i jo em veia molt diferent, i vaig dir, hòstia, que fort, perquè és el segon any de vida, el segon any ja tens un rodatge. I res, veurem festa... unes ties que s'ho passen molt bé a l'escenari, que ho donem tot i que ens és igual si hi ha 20 com si hi ha 2.000 persones, que ho donem tot des del principi fins al final. De fet, l'altre dia vam fer un concert, que no és per dir-ho, però érem 20 de públic i vam donar-ho tot, és que des del principi fins al final, sense cap tipus de jutjament ni res, sí, sense prejudicis ni res, vam dir a fons. I sempre ho fem així, és la nostra marca de la casa, a fons, amb qui sigui, on sigui i endavant.
Giro, bon dia.
Bon dia, bon dia, Fiona.
Bon dia, què tal?
Molt bé.
De seguida donem pas a les preguntes incòmodes. Abans sí que li vull preguntar a la Fiona una cosa. Sí, no saps on t'has posat, eh?
Ui. Ja pots marxar.
No, però a mi m'agrada, m'encanten les entrevistes.
Fiona, què ets? Creadora de contingut o influencer?
Uf.
Això ja no ha agradat tant, eh?
No, però per què no? Perquè és una pregunta típica. No, no, sóc creadora de contingut 100%. Tinc el, mira, jo, de fet, això és una cosa que justament aquest, últimament, joli, m'esteu fent preguntes que últimament he parlat molt. L'altre dia justament els deia, dic, jo crec que sóc una tia que influencer no ho soc ni per ni insomnis, però em passen moltes coses com si fos influencer, de creadora de contingut, que no surten propostes i coses que, afortunadament, no sé, em venen i molt contenta, però zero influencer, creadora de contingut i molt contenta i des d'acord.
Val. Ser creadora de contingut a l'hora de fer música, t'ha ajudat o t'ha jugat a la contra?
No, és clar, m'ha jugat a favor.
T'ha jugat a favor,
sí.
Eh?
Sí, 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 sí. Sí, perquè al cap i a la fi, mira, o sigui, és el que passa ara amb la música. És a dir, la música hi ha una cosa de la qualitat, però una cosa superimportant és la promoció que tu em facis. I actualment la promoció de la música està a les xarxes socials. Qui en deia lo contrario, miente. Però vull dir que hi ha algo també, les ràdios, òbviament, és un suport bàsic i fonamental, però sí que és veritat que per estar a TikTok, o sigui, si tu estàs a TikTok i la teva cançó de cop es fa viral, la gent li sona més, als concerts la gent te la cantarà, hi ha una cosa que es fa coneguda. Llavors, clar, el fet de ser creadora de contingut en català, que és una, més és un espai petit, doncs també m'ha ajudat a un impuls de cada sobte, clar, jo feia concerts, i de fet em va passar l'altre dia, que vaig sortir un concert i em va parar una noia i em fa, ai, és que jo veig els teus vídeos a TikTok. I jo, hòsties, acabo de cantar 2 hores en un concert i que fa gràcia, però a mi m'ha jugat a favor. I també per un tema de pues, crear els vídeos, l'edició, què dius, què no dius, com ho editem. Vull dir que m'ha jugat a favor. També m'edito jo els Reels.
Giro, tota teva, eh?
Tota meva. Estàs preparada? Són preguntes incòmodes. Si t'agraden, t'agradarà, tu, no pateixis.
Vale, no, és que a mi m'agraden molt les entrevistes, en plan, preguntes.
Primer de tot, dir-te que la càmera d'Eufòria t'estima molt, perquè jo veient Eufòria no sabia si estava veient Eufòria o estava veient la Fiona al públic. Era un, aquesta tia, qui és aquí tota l'estona? Era com un, paga, aquesta és amiga del càmera, no ho entenc.
És la primera vegada que m'ho diuen en una entrevista, però m'ho han dit així.
Sí o no?
La penya. És que... Sí, a veure, no, el tema és que, mira, això es pot explicar i més és graciós. O sigui, clar, el tema és que jo tenia l'Helena Escorcia, que va ser una concursant de segona temporada, era superamiga meva, és una de les meves millors amigues.
I amb l'Aleix.
Que vas anar?
I amb l'Aleix, Risco.
I jo els veia els dos.
És el meu millor amic.
Ah, sí?
Ai, que em pixo!
Mira.
Jo soc de Figueres. I a l'Aleix el conec de Figueres.
Hòstia,
que et veia els dos allà i he dit, què fan aquests?
I amb l'Helena no deuries anar a la presentació a casa 7?
Sí, jo ja era allà.
Jo també hi era.
Hòstia, què fa?
El món és molt petit. El món és molt petit.
De fet, jo li vaig fer la presentació i jo era la presentadora de l'EP de l'Helena quan el va presentar el Barcandi. I aleshores, doncs res, érem superamics, vam anar a totes les gales fins que la vam fer fora, injustament. No, i llavors, clar, hi ha una cosa, que és quan tu vas a plató i ets amiga o familiar, et graven els moments d'atenció, els moments de la deliberació del jurat i tal.
Anaves com amiga.
Sí, però a sobte el càmera ens vam fer col·legues. Veus? I de cop sempre ens buscava l'Ignasi. I de cop sempre ens buscava i nosaltres, que ja som teatreros de per si, que fotin unes cares i tothom, tia, està sortint a la tele. Clar, i a més jo tinc un perfil que el meu coll ha rissat, no és que passi desapercebut.
No.
I la gent, tia, que està sortint a la tele. I jo, ja. No, ja. Però feia gràcia.
Començant preguntes incòmodes. Vinga. Primer, necessito que em donguis la mà i que ens prometis que algun dia ens deixaràs veure la llista de 40 noms horribles que teníeu pel grup.
Un dia sortirà.
Queda dit. Comencem. Necessitem que ens expliquis què és això del Coco Match que feu durant els concerts.
Ah, i el Coco Match és una cosa superdivertida. Doncs mira, un dia ens va sortir la idea que vam dir volem fer alguna cosa que no sigui lo convencional, no?, de cantar les cançons, que ja fem un directe poc convencional, però vam dir som-hi. I doncs res, bàsicament és que pugem 2 o 3 persones, perquè ens agrada molt ser lliures amb el tema de la gent que puja, escollim 2 persones de l'atzar, és a dir, normalment puja una persona, llavors jo li pregunto doncs l'orientació sexual, no?, per a partir d'aquí determinar doncs què triem o què no. Aleshores, bàsicament, pugen 2 o 3 persones, les que vulguin a l'escenari, i a partir d'aquí doncs els hi faig unes presentacions de la gent, els hi començo a dir la cita perfecta, i la idea és que sorgeixi l'amor entre aquestes 2 persones.
M'encanta, això ha passat?
Sou organitzadores de cites als concerts.
Ha passat?
Sí?
I confirmació que s'han liat.
Boníssim.
I confirmació que el poble el dia següent enviava fotos en plan el maig de X poble ha funcionat.
Boníssim.
Uau. Estan junts. I nosaltres
estem junts?
No ho sé, però la tia, parlem amb ella i ja li preguntaré, però de dir, hòstia, és fort, no? Perquè és una cosa que al final prens una mica còmicament i que el dia següent jo els deia a la Núria, a la Clara, tia, dic, és que aquests s'han liat, no sé què, i era com, buah, tio, que fort.
Ah, que bé, l'escopidor de l'amor del segle XXI, ens agrada.
L'escopidor de Catalunya.
Llavors, si aquest estiu no pares, no sé, la teva agenda està molt petit, m'ho he imprès massa petit, però esteu a més com de 50 pobles. Cada dia volteu per algun lloc, ja heu anat voltant aquest any, heu anat a Pont, Sallent, Gironella, Sils, Palafolls, tot això ho heu fet.
Ja ho hem fet. Poble que us ha tractat millor i poble que us ha tractat pitjor.
Uau!
I et mulles.
Fot-li.
No, no.
Sí, sí.
Millor de... O sigui, millor...
Com us heu sentit millor?
Ens hem sentit... On ens hem sentit com a casa va ser a Tavascan, que va ser el 5 d'agost, me'n recordo perfectament, de l'any passat, i una altra també molt a gust, a Mollà, que el vam fer el 14 d'agost i va ser un concert que se'ns quedarà per vida. De fet, aquest any tornem. Són dos concerts que tant la gent del poble... He de dir que hem tingut el privilegi d'estar superben tractades, i no és pilota, hem estat superben tractades a tots els pobles, la gent és maquíssima. També és veritat que la gent que organitza les festes majors i inclús els festivals és gent que curra un montón, que és que, clar, pràcticament passen un any per aquella festa o aquell festival o aquella festa major. Per tant, ja per això és que tenen un aplaudiment de nostre i de tot Sant Cristo que està treballant allà. Llavors, de cor i de tal, Tavascan i Mollà van ser dos pobles increïbles, però és que tenim anècdotes. És que realment, l'altre dia la Clara m'ho deia, això és una cosa graciosa, que em deia, què ens va passar al poble? I li dèiem una anècdota, de cop i diu, vale, ja sé on és. I ens passen coses. I de pitjor tractats, és que realment no et puc dir cap. I no és broma, perquè no ens ha passat res de dir, per sort i per fortuna, no ens han tractat mai malament, ni de dir, zero.
Fiona, les Coco, busqueu-les i disfruteu. Fiona, gràcies.
Que vagi molt bé.
Són les 12.